Notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Garau.
Són les 10 i 5 minuts, encetem segona hora de programa, primer de desembre, començant setmana, i tenim, de moment, sol a Menorca i Mallorca, núvols, això sí, a la resta de l'arxipèlag, però a les Pitiüses hi pot caure qualque ruixat de forma aïllada. Tindrem vent del nord-est, amb cops moderats durant el matí, i, Joana, bon dia, un ambient, jo no sé si t'has donat compte, però un poc més fresquet en general.
Sí, hi ha com a més humitat, això sí que ho han notat, Marta, bon dia de nou. Entre 15 i 18 graus de temperatura, com a temperatura màxima per avui, per aquest dilluns, dia 1 de desembre. Sembla que després d'una setmana, la setmana passada bastant freda, aquesta no ho serà tant, però com dèiem, sí que és vera que hem notat una miqueta de fresca davant de matí, una mica més d'humitat, però no podrem descartar tampoc que hi hagi temperatures mínimes a les nits bastant gèlides, arribant a fregar els 0 graus. Parlarem de, per cert, de gelades de, en el camp i de com afecta a la collita, a la nostra taula de camp avui amb Joan Gaià, i parlarem també una miqueta de com passa aquesta factura el temps a les collites, Marta.
Sí, sobretot a diferents conreus, com per exemple el de la patata, entre d'altres. Avui ho abordam, però abans pegam un ull en aquestes càmeres que tenim distribuïdes de forma estratègica a alguns indrets de les nostres illes. A la Sabina, a Formentera, de moment sí que hi ha presència de núvols, núvols d'aquests que amenacen pluja, grisos, però la mà, el manco en aquest punt en concret, continua en calma. Canviant d'indret en concret i continuem el nostre recorregut, Joana.
Anem fins a les Port de Pollença, a Mallorca, en aquest cas també Sabadia està bastant tranquil·la. Sí que veiem en aquest cas uns núvols com a no tan estirats com a, o no tan grisosos com a Formentera, però sí que fan com aquesta forma també, senyal de vent, diuen en aquest cas.
Ah.
Sí, en aquest cas sí que podrien ser senyal una miqueta de vent. No hi ha sol encara, però sí que s'anirà estirant durant el llarg del dematí i veurem una miqueta més de soleat per aquesta jornada de primer de desembre, primer de mes, primer de setmana, també, no? Que començàvem aquest tot.
Talment. De totes maneres, tindrem setmana complicada, perquè ens espera un front atlàntic, o sigui que a mesura que avancin els dies també es podria complicar. En tot cas, de moment, temps estable i altres temes sobre la taula per analitzar i per compartir amb oients i espectadors. Avui volem abordar un tema que està sacsejant, podríem dir, el debat global. Què passarà amb la feina en un futur dominat per la intel·ligència artificial, per la robòtica? Joana, Elon Musk sembla que ho té clar i ha fet algunes declaracions que no podem deixar de banda. No passen desapercebudes, eh?
No passen desapercebudes, tampoc deixen indiferent ningú. Les darreres declaracions d'Elon Musk, fundador de Tesla i SpaceX, han fet renou, podríem dir. Diu que d'aquí a unes dècades fer feina serà opcional, gairebé com practicar esport o fer o jugar a un videojoc. Segons aquesta visió, els robots humanoides i també l'intel·ligència artificial avançades podrien assumir pràcticament totes les tasques productives que feim ara, i fins i tot es plantegen societats on els doblers deixin de ser allò central, per dir-ho d'alguna manera. Així que avui la pregunta que molt feim és aquesta, Marta, si serà certa aquesta predicció d'Elon Musk, com serà la feina del futur, serà tan excèntric com diu Elon Musk, així que...
Home, jo això de fer feina de manera opcional, bé, no tinc la resposta, qui sap si tal vegada me poden il·luminar un poc més els nostres convidats. Avui, la nostra taula, rebem Mateu Oliver, enginyer tècnic de GAD del Col·legi d'Enginyers. Mateu, bon dia.
Industrial. Bon dia, com
industrial,
estàs?
Perdó.
Com estàs?
I mira que te tenim de ja fa un any, però perdona el lapsus.
Fallo meu.
I Pere Kecles, advocat laboralista, com va, Pere?
Bon dia, va bé.
No sé si penseu que la feina del futur serà opcional, podem triar anar a fer feina o no anar a fer feina, o és que ho diu Elon Musk perquè ell està ja acostumat a una posició, no sé, tal vegada massa còmoda, on veu que la intel·ligència artificial pràcticament dominarà la Terra. Pere.
Però no hem de perdre de vista qui mos dona aquesta informació i qui mos ho diu. El propietari d'una empresa que se dedica en aquest sector. No és que se caracteritzi per tenir opinions molt properes a lo que és el sentit humà, diguem-ho així. Aquest senyor va ser responsable de l'acomiadament de moltíssimes persones de l'administració Trump. Per dir, ho hem de tenir en compte pel tema dels drets laborals. Perdó, hem de tenir en compte de on venim. Que pot ser que se substitués quin tipus de feines. Pot ser, jo no ho dut, i tal vegada diré una cosa de persona major o molt major. Espero no veure-ho. Però la veritat és que és així. És vera que, a pesar de tot, hem de tenir en compte que a dia d'avui, la intel·ligència artificial, el manco en el meu sector, sí que mos ajuda molt. Abans manejàvem toms i toms i toms de jurisprudència i havies de cercar com un loco i la feina te retia molt manco, i ara no. Ara poses una determinada expressió a un cercador de IA, no estan xerrant d'en ChatGPT, estan xerrant d'altre tipus de cercadors, i funciones molt millor, t'ha facilitat moltíssim la feina. Ara, eliminar segons quin tipus de feines, jo ho dut. La veritat és que jo som molt més partidari del component humà, ja sabem que els humans s'equivoquen, però els que fan també aquest tipus d'intel·ligència artificial són humans. És a dir, jo, la màquina que creï la màquina, jo no ho veig. A lo millor en Mateu estarà en contra d'això. No ho tinc ni idea, però no ho veig. Un tant per cent, sí, ajuda, també. Eliminar, no ho veig. I que facin feina per gust, realment que mos agradi com fer esport, o com... Bueno, ja m'agradaria.
Bé, no sé si, com tu dius, ho veurem o no, això de fer feina per com a hobby o de manera com si fos un videojoc o per practicar un esport, però en tot cas sí que li volen demanar a en Mateu, degà del Col·legi d'Enginyers Industrials, que ho han dit malament des del començament, que volien demanar això, no? Des del punt de vista tecnològic, si és realista imaginar una automatització gairebé total de la producció d'aquí, no sé, 10, 20, 30, 40 anys, tal com apunta en Elon Musk.
Bé, jo per començar, a mi en Elon Musk no l'aguanto. Però jo no soc ningú, en Elon Musk és un campeón, però és que tot el que diu, molt sovint no és vera. Però bé, a part d'aquest marge...
És un poc com ChatGPT, que no sempre diu la veritat.
No sempre diu la veritat, li patina un poc la neurona.
Però ChatGPT és políticament correcte i Elon Musk no. O sigui que se diferenciarien, eh?
Encara esperam estès l'autònom i tothom li va adelantant per la dreta, però bé, vale. El que sí és veritat, que amb un marge de temps que m'adona és tan gran, sí que hi haurà moltes automatitzacions. De fet, hi ha el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, ha fet el seu projecte Iceberg, que ha fet un bessó digital de la força laboral dels Estats Units. I de moment ara està a 11,7% de feines que sí que són... Feines que no vol dir que siguin unes feines en concret, sinó que de totes les feines, 11,7% se pot automatitzar, en via. I llavors, això t'ho donen a un Black Friday de descompte i dius, jo, menudo asco de descompte, no? Però realment sí, està començant a anar, però no és tant... Jo som més de l'opinió d'en Pere, curiosament, de que és una ajuda. És una ajuda extraordinària.
És que ben utilitzada pot ser una gran ajuda, no?
Incrementa la teva productivitat, l'incrementa moltíssim. Llavors, també, l'altre dia ho discutíem, hi ha feines que si tu tens una feina que la gent te ve a veure en el teu despatx i tu li dones una fotocòpia i li dius, au, esta fotocòpia, i això són 30 euros, aquesta feina tindrà un problema molt seriós. Perquè desapareixerà, perquè aquesta fotocòpia estarà en el ChatGPT o qualsevol altra intel·ligència artificial i tu faràs un prompt bastant macarrònic, però ja te donarà la mateixa fotocòpia. Uh-huh. Vale? N'hi ha moltes de feines d'aquestes que van així, que la persona sempre està donant el mateix consell a les mateixes persones que se li planten per davant. I diuen, te lo personalizo. Dic, bueno, a vegades és que la personalització és molt pobra, no? Ara bé, aquest tipus de persona, que la seva feina desapareixerà, anem a plantejar si necessita aportar un valor humà. És a dir, necessites fer de tutor, de mentor, de les persones aquí, fins ara els estàs donant una fotocopi perquè el seu esforç és seu, i necessites involucrar-te més en el desenvolupament d'això? Pues a lo millor sí. El que passa és que la gent és molt poc flexible i tot d'una se queda com encortada, dir, pues mira, la feina, si la meva feina era donar una fotocopi, ara serà animant el tio que té la fotocopi perquè aconsegueixi els seus objectius.
Pere, i des del punt de vista o des de la perspectiva legal, imagino que també s'haurien d'adaptar moltes coses, no? S'hauria d'adaptar el dret laboral a un escenari on gran part de la feina està automatitzada. No sé si també vosaltres ja hi feis feina en aquest escenari.
Se van, cada vegada més se van adaptant en aquest tipus d'introduccions de l'intel·ligència artificial. Ja varen començar per fer el teletreball quan hi va la pandèmia, era una cosa absolutament impensable a Espanya que algú pogués fer teletreball, perquè jo sempre ho he dit, i som... Són molt mallorquim, això, la mirada de l'amo en greixa s'asa. I clar, a més, hem de tenir en compte, i ho hem de dir clarament, els empresaris no confien en els treballadors i els volen tenir controlats, en certa manera. Hi ha un control exhaustiu. De fet, en els començaments, quan se feia el teletreball, no hi havia un control de quantes seies davant l'ordinador, si eres, si no eres. Ara ja hi ha programes que determinen si fas feina o no. Perquè és així. Tu has de fer feina, has de produir, i l'empresari ho ha de saber.
Però que no se fien de ses hores o de sa productivitat, o d'en dues coses?
Aquí hi ha, dos conceptes molt, molt interessants. És a dir, sa productivitat... de fet, ara, nosaltres tenim una gran reforma dins el sistema judicial que suposarà que s'obren funcionaris. És a dir, això ho dius en el carrer i te diuen, però que em paro sobre funcionaris? Si jo tinc un judici i he esperat 5 anys i no sé què és el que passa. Ara, els funcionaris, almenys els àmbits de la justícia, se'ls començarà a pitjar i a promocionar per la productivitat. És a dir, si tu fas més feina, segurament cobraràs una mica més. Tal vegada, això és el criteri més important que s'hauria de posar en marxa aquí a Espanya. També, quan han sortit les estadístiques, som la població que més temps està en el seu lloc de feina. Però tenim una productivitat molt baixa. És a dir, jo si estic davant d'un ordinador i estic jugant allà al Mines, o estic xatejant, o estic mirant el ChatGPT, o estic fent, no sé, el WhatsApp...
Clar, és molt políticament incorrecte assenyalar el funcionariat, però supos que és allà on passa més, no, això?
No, passa tots els àmbits, vos ho puc dir. El que passa que, clar, a les empreses privades hi ha un altre sistema. El sistema disciplinari, per exemple, a una empresa privada és bestial. És a dir, les conseqüències de fer determinades conductes suposen un acomiadament més o manco directe. Si bé s'han anat canviant tots els sistemes d'acomiadaments, ja sabem les audiències, etc. Però un funcionari, tu xerraves en qualsevol de la meva quinta i et deia, jo em faré funcionari, però no me poden entrar mai.
Però aquí no ha funcionat, en realitat, els canvis, sempre que s'ha proposat un canvi d'horari, un canvi de model, fins i tot el fer feina 4 dies a la setmana, començar abans i acabar abans, no ha acabat de funcionar. Mateu, faria falta un canvi de model, però per poder assolir, no?, tots aquests reptes.
Jo penso que fa falta... Jo, el que quan venia, anava pensant, i més o menys el que diu en Pere, que també ho puc compartir i tal, pensava que el que ens estan fallant són els valors. La gent ja no vol medrar. O sigui, els joves li estan contant una pel·lícula i se l'estan creient, que és tristíssim, te posa tot damunt. No? Abans, la gent mirava cap endavant perquè volia créixer. No? Llavors, amb l'adveniment de l'intel·ligència artificial, hi haurà empreses i feines que desapareixeran. És vera. Però aquesta gent que quedarà tota sola, que quedarà sense feina, se podrà reinventar. I si no és capaç de reinventar-se, pues, a lo millor és que no és una persona. Vull dir, lo que vull dir és que la gent s'ha basat a dir jo som una víctima. Dic, hombre, no. No, tu ets una persona que pot fer moltíssimes coses. Hi ha un munt de cursos, hi ha un munt de coses. És vera que s'ha
greu. Però això és molt perillós, de cara a una societat o de cara al futur, no? Clar,
mos estem empenant. És a dir, Àfrica, no, és vera, Àfrica, que la gent diu, no, els africans i tal, però clar, hi ha com una espècie d'estereotipos. Doncs pues allà, hi ha gent que fa informàtica, n'hi ha molts, i la gent que es tira en desenvolupaments d'IA a Àfrica, n'hi ha molts. Tu dius, i per què? Conyo, perquè tenen gana. Perquè tenen gana, i això ho deia un degà del Consejo, deia, no, hambre de gol. La gent té ganes de medrar. I aquí no hi ha ganes de medrar. Està tot com aturat, com no sé què, així total, i per lo que ve davant... No ho sé, tio, jo he viscut millor que mon pare. I vull que la meva filla visqui millor que jo. Per tant, la meva filla s'haurà d'apretar els machos, i haurà d'apretar, i haurà d'estudiar, i haurà de tenir creativitat, i haurà de tenir coses, però...
Però aquest vot serà possible.
Ah, no ho sé, jo, la meva esperança. Quan diuen Pere, jo ara... no ho veuré.
No, me refereix que ara el context és molt diferent. Preu de l'habitatge, sobretot situació aquí a les Balears, si la comparam amb la dels nostres pares, padrins, abans un sou, podria mantenir una família, sí, ara no.
El tema de la falta d'equilibri de la balança és molt clar. Tenim el tema de la vivenda, tenim el tema d'anar a comprar qualsevol dia. Tots mos queixam de lo que costen les coses. és així, però també jo coincideix amb en Mateu, però també hem de tenir en compte que venim d'un moment en què fer feina era fer feina quasi 24 hores. Te podien telefonar a qualsevol moment, havies d'estar disponible a qualsevol moment, si no anaves a... quan l'empresari has de venir siguent un dissabte, un diumenge, o quan sigui, a un festiu. I ara m'on anem un poc a l'altre, és a dir, drets dels treballadors, desconnexió digital, temps d'oci, dedicar-se a família, etc. Els valors i el sistema ha canviat molt. L'intel·ligència artificial crec que ha ajudat en aquest tipus de canvi. Però, clar, com sempre, o mos passant de frenada o no arribam.
Exacte.
I ara no sé si estem, que mos hem passat de frenada, i perquè moltes vegades qui mos ha d'incorporar aquestes modificacions no en tenen ni idea, perquè no en tenen ni idea, és a dir, van mollant allà, vinga, ara farem un anunci, ara en farem un altre, i ara en farem un altre... Suposo que també... Mateu, que ens ho diré jo, estàvem en període electoral permanent, segurament que li diu més grossa, i, claro, en tots els meus respectes, la gent que ha de regular tota aquesta història, primer, crec que en saben poc, som així, de taxatiu, i segona, que no han estat en el carrer mai. No han fet feina mai. N'hi ha molts que no han fet feina mai. Feina de...
De picar pedra.
Quan toca, eh?
De ferrar
pedra. Toca. I jo me deman si és intel·ligència artificial, Mateu, no sé si tu ho sabràs, m'ho pot eliminar tots els polítics que tenim en el Parlament, arribarà això.
Tu ets un...
Aquest programa no es fa responsable de les declaracions que diuen.
No, jo he fet una pregunta, a nivell general, eh? Estan xerrant de tot.
Jo crec que el tema, jo l'altre dia ho mirava, el grau de legislació que se va traient cada vegada és monumental. Vull dir, això ja ajudarà al manco a ordenar-lo, perquè és que tens una norma i és que cap de 3 anys te'n treuen una altra que te tira enrere l'anterior.
A la vora són 3 dies. Sí, cada 3 dies te surt.
És algo brutal, sí, ajudarà bastant. De totes maneres, jo l'altre dia vaig ser en el Senat, perquè vaig anar com a representant del Consejo, jo som vicepresident del Consejo d'Enginyers Industrials, i vaig anar a xerrar de construcció industrialitzada. I me va sorprendre perquè en sabien. Vull dir, mos van reconèixer mútuament que sabien de què xerràvem. En la qual cosa...
Sorpreses.
A l'oro.
I parlant, per exemple, de formació, ara que deu, no? Que, per exemple, hi ha molta de gent que s'està formant a Àfrica perquè, sobretot en temes tecnològics, canviaràs paradigma? Tindrà sentit formar-se si no s'ha de fer feina, com diu Elon Musk? O les carreres tecnològiques seran les úniques que tindran sentit en aquest escenari?
Jo, quan t'ho ha dit en Pere, jo volia dir una cosa. Jo, com a degà, no cobro. Vale? Hi ha moltes feines que jo faig, vull dir, a vegades col·laboro en l'Iglesia i tal, fent que t'aquessis de confirmació i tal, tampoc cobro. Però passa una cosa, la satisfacció és tan grossa i divideixes per lo que cobres, que és zero, i dona infinit. És a dir, fer feina de voluntariat ompleix moltíssim. Llavors, jo ho enfoc més en aquest voluntariat que no a anar a fer feina. Jo crec que la gent farà coses pels altres d'una manera altruista i crec que això millorarà. Però això som un optimista.
És una visió molt optimista, no? De la
som un optimista. Ja, tu m'has mirat, Joan, amb una cara que diu... Ui, ui, ui.
Tant de bo tot això servís per fer que la gent tingués més empatia cap a les persones i que se convertissin en voluntaris perquè no tenen molta de feina a fer. Tant de bo, si fos així,
és un dibuix de la societat.
Seria perfecte, ideal.
Veritat, molt positiu,
sí,
no?
Sí, però què cobrarà aquesta gent? Com ho han de pagar?
Clar, aquí tenim l'altra cara de la moneda.
Ara m'ho anem a la part d'enginyeria, cada vegada som més conscients de que les cases se prefabriquen. És així, venen amb un mòdul, planten una casa en un dia, en un parell d'hores i se'n s'acabó. Tot això hem de tenir en compte el que suposa d'eliminació de mà d'obra. Personal, directe, electricistes, fontaners, picapreders, etcètera, etcètera. Clar, si eliminam tot aquest tipus de feines a través de la tecnologia, aquí a Mallorca no sé com ho farem, el sector serveis, posarem un
robot?
N'hi ha de restaurants que ja tenen un robot i és molt exòtic, que dus plats i que tal i que qual, però no te demanarà si t'ha quedat salubina, no t'ha agradat o s'ha agradat... És a dir, hi ha feines que evidentment no se podran automatitzar, però n'hi ha d'altres que crec que seran un greu problema per la gent de a peu, la gent del carrer. Tindrem moltíssim nivell d'atur, i això mos durà a que la gent realment no tingui dos pes a dins la butxaca, i això sabem el que dur. I, per tant, això, si no se fa molt de seny, pot dur molt de problemes.
Home, és difícil dibuixar com serà el futur. Un darrer punt, abans de parlar... Perquè vos vull demanar sobre les protestes dels autònoms i com a autònoms també m'heu de dir.
És a dir, nosaltres, clar, fem... El nostre servei funciona de manera lineal. És a dir, nosaltres, per suposar, unes condicions inicials, fem una línia recta i on acaba. Però realment, la realitat no és lineal, és quàntica, això... Comences amb un estat, brup, canvien tantes coses que la realitat canvia tant que no se pot fer un pronòstic. Jo penso que canviarà tant que no passarà això, perquè darrere, en si història, sí, s'han anat fent coses, però tothom s'ha anat adaptant, perquè si no duríem un atur acumulat espectacular i, bueno, no el duim. O, una altra vegada, un optimista.
Sí, ja. Home, la vida ja, necessita
com vèiem. Mos hem de contagiar d'en Mateu.
Alerta, alerta, tant d'optimisme, morir d'èxit, eh? Alerta,
mira,
morir d'èxit.
Mira, està bé, veus, aquí equilibram, equilibram tot.
Faria mentida que jo sigui Pepito Grillo.
No, home, mira, Pere, la vida necessita les dues cares de la moneda, el yin i el yang, el blanc i el negre, això és així per tenir aquest equilibri que tenim sempre en aquestes taules de tertúlia. Menys si veus equilibri en aquest punt perquè preocupa, i com a autònom segur que ho podeu també entendre, s'entén centenars de persones van prendre diumenge al centre de Palma i altres ciutats en una massiva protesta convocada pel col·lectiu d'autònoms que per primera vegada varen sortir al carrer per denunciar el que consideren és un abandonament per part del govern. Una manifestació convocada per la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms, és un ens independent de partits polítics, però que no se varen sumar a associacions com ATA, que ens han visitat moltes vegades en aquest programa, l'Associació d'Autònoms. Autònoms, com dèiem, enfadats davant les postures del govern perquè demanen protecció, però comença ara per tu. Què fa falta perquè els autònoms se sentin protegits en aquest país, puguin pagar unes quotes justes, puguin també descansar els dies que toca?
Sí, el problema dels autònoms és que som els grans oblidats dins tota la legislació social, diguem-ho així. És a dir, nosaltres fem feina 24 hores, a dir, el negoci és nostre i aquesta idea que la gent té de que l'autònom se fa d'or, això ja ens ho poden llevar del cap, és a dir, és així. Nosaltres tenim un sistema de facturació X, és a dir, és que sigui, però la gent ha de tenir en compte que el manco, i no estic donant una xifra limitada, un trimestre total de facturació d'una empresa d'autònom se'n va a l'Estat. Estan d'acord que s'han de donar prestacions, estan d'acord que nosaltres hem de col·laborar, estan d'acord en la solidaritat, però hem de tenir en compte que això ens ha de tornar, evidentment. S'atur, zero. Prestacions en cas d'incapacitat temporal, poques i mal pagades i durant un temps molt determinat. I hem de tenir en compte que el teixit social espanyol són petites i mitjanes empreses. Les grans empreses són les mínimes. I jo considero que ja era ben hora que sortissin els autònoms en el carrer i jo no sé si el pròxim que veuríem és una aturada dels autònoms i veuríem com aquest país té un problema greu. Estic segur que tindrien un problema greu. També el tindrien els autònoms, perquè què passa? Tenen assalariats, no anirien a fer feina i ja tornarien a tenir el problema. Crec que, i ho dic a boca plena, crec que el sistema s'aprofita de la indefensió que tenen els autònoms per no paralitzar un país com el nostre. Així de clar.
Per acabar, Mateu, sobre aquestes protestes massives dels autònoms ahir a tot el país...
Jo també estic d'acord amb en Pere, jo també som autònom, que vull dir que... I és vera que tens com un cert abandonament. I, a més, quan surt el ministre d'autònom, te diu que els autònoms fan un forat a la seguretat social. Jo no l'he vist mai, en aquest forat, perquè jo no he estat de baixa mai.
Forat negre.
Sí, jo no ho entenc. Jo pot ser meves quotes, de fet, en pap més, per poder tenir la jubilació que toca, perquè, clar, si pagues el mínim, després te pegues un susto, que no vegis. Llavors, no ho entenc. Però estic d'acord en que se queixin. I tothom se queixa. Els autònoms són els únics que no vinc a obrir la boca.
Claro. Pere Quecles, Mateu Oliver, com sempre, un gust escoltar-vos, postures diferents, totes les visions, però en definitiva abordem els temes que més preocupen als ciutadans i la feina, sobretot ara, en aquest context que tenim, és un molt important. Que tingueu una molt bona setmana.
Moltes gràcies. Moltes gràcies.
10 i 27, uns consells, continuen tot d'una.
Tres Ràdio és humor. En Eroski hacemos mejor tu Navidad con la mandarina granel a 1,79 euros kilo, la patata granel a 1,79 euros kilo, el estofado de ternera balear al corte a 13,99 euros kilo y la sepia limpia a 12,50 euros kilo. Quien bien te quiere, hace mejor tu Navidad. Eroski contigo.
Esta Navidad el comercio local ilumina nuestra ciudad. Palmactiva te invita a vivir unas fiestas llenas de actividades para toda la familia. Corales, talleres infantiles, espectáculos en la calle y muchas sorpresas más. Cuando compras en los comercios de Palma, les das vida a nuestras calles. Ayuntamiento de Palma, Palmactiva.
Aquestes festes comana la teva porcella de porc negre rostida al Rancho Grande. Només has de telefonar al 971-85-41-21. S'entrega a punt per menjar, tant a Palma com als diferents pobles de Mallorca. Aquestes festes no cuinis, gaudeix. Para taula i recull la porcelleta del Rancho Grande. Telefona al 971-85-41-21 i comana'n una.
Aquest dijous, a les 8 del vespre, Seqüències Sonores 2 d'IB3 Música. La Sala Zero del Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de la Naira i Monjo Antiquat en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 4 de desembre, a les 8 del vespre, a la Naira i Monjo Antiquat a la Sala Zero del Gremi de Palma. Seqüències Sonores 2. Un concert en directe creat per IB3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de la Naira i Monjo Antiquat.
El dia, amb Marta Grau.
I 29 minuts d'aquest dilluns, d'aquest primer de desembre, d'aquest dia on hem notat aquesta davallada de les temperatures i per aquesta raó no podem oblidar-nos del canvi, sobretot com afecta aquesta situació, Joan Ferrés.
Així és, ja han notat aquesta arribada de fred des de fa bastant de dies i volen saber si això també a fora de Vila s'ha notat, per exemple, amb les gelades, que també solen ser habituals, en volen parlar amb, de fet, d'aquestes i altres qüestions, amb el nostre col·laborador i coordinador d'Unió Pagesos, Joan Gaià. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què hem trobat, idò? Hi ha hagut gelades o encara no? O depèn de la zona?
De moment, poques. Però sí que és vera que han baixat les temperatures. El fred ha arribat un poc més aviat de lo que havia arribat a darrers anys. I això fora Vila és una bona notícia. Val? Sempre ho hem anat dient aquests mesos que feia falta fred. Doncs si comença a fer fred prest, farà fred més mesos i, per tant, els arbres ho agrairan, sobretot.
Però sí ha afectat puntualment a la patata en alguns llocs en concret, eh?
Sí. Clar, com que habitualment no fa fred tan prest, potser m'haurà pliat un pot d'espremenguts, eh? Patata, i va haver la setmana passada també un pot de granís, un pot no, un bastant.
Okay, sí.
I per poc habitual, si et pliat un pot d'espremengut.
Mm-hmm. Però el que dèiem, manco hivern pels arbres, bo.
Sí, tots els arbres i la vinya que necessiten dormir, necessiten, ho he explicat cal que pitja, allò que li deia mare és fred, que són hores de menys de 8 graus, i estan comptabilitzades, eh? Vull dir, entre 500 i 800 és el mínim que necessiten els arbres. Per tant, si no arriba a fer aquestes hores de fred, els arbres no descansen així com toca i després ho passen més pillos a l'hora de tornar a partir la primavera.
Sempre té aquest aspecte positiu, no? L'arribada del fred abans per al camp, amb aquests riscos com poden ser les gelades. Avui tenim moltes notícies relacionades amb el món del camp, així que si t'assembla anant per feines, una de les més cridaneres són els casos de pesta porcina africana detectada a Catalunya. Sabem que la UME està fent feina, sobretot per poder capturar tots aquests porcs en concret, senglars, i ho està fent feina a un radi de 6 quilòmetres de la que es coneix com a zona zero, no? Les proves de moment que han fet han estat negatives, confirmen que només hi ha positius en senglars salvatges i que no ha arribat a les granges. Tot i així, clar, en un món globalitzat on hi ha tantes connexions, inevitable demanar-vos si vos preocupa, perquè feia molts anys que no es detectava un brot d'aquestes característiques.
Clar, jo quan ja sabia que m'ho demanaria, he fet els deures i he estudiat un poc avui de matí. I la hipòtesi que en el que treballa el Ministeri precisament és que s'hagi contagiat els senglars a partir de menjar contaminat dels contenidors.
Sembla que qualcú tal vegada menja un entrepà, no?, d'un tipus d'embotit, ho llança i aquest senglar l'ha pogut menjar. I aquest embotit ve d'un altre lloc contaminat. Perquè més o menys és el que han explicat, veritat?
I una curiositat, hem de dir que pels senglars de la zona de, crec que és de Collserola, són coneguts perquè a les barriades dels voltants anaven pels contenidors. De fet, han fet, varen fabricar contenidors a posta perquè no fossin atacats per els mateixos pots senglars, encara que no tots s'han pogut lliurar en aquest sentit. Però és així, vull dir, és una curiositat també que podia haver sumat, no?, a tot això que dèiem.
Clar, la primera vegada que entra la pesta porcina a Europa entra precisament a través de Portugal, un avió que venia d'Àfrica, donen restes de menjar dels passatgers a un port que estaven a prop de l'aeroport de Lisboa, i s'estampa a partir d'aquí. Això és una cosa que se té demostrant, no? Per què deia això? Perquè nosaltres sabeu que els pagesos mallorquins sempre intentem estirar ja per allà, si deim, hem de consumir producte local, hem de consumir producte local. I passa això. Moltes vegades, quan intentem cercar baratures en els supermercats, si miram de bon prové la carn, ve de molt en fora. Ho hem denunciat que la vellada, fins i tot, que qualcú fa sobrassada en porcs criats est d'Europa. No és un tema badalí. Podríem tenir casos de pesta porcina per el mateix procediment. Per tant, crec que és interessant que ara més que mai intentem consumir els productes d'aquí i ser conscients de que la pesta porcina és una malaltia terrible perquè es termina els porcs, no té salvació possible dels animals, tot i que, clar, no té zoonosis, que vol dir això, que no afecten els humans, i per tant podem estar tranquils. Però és cert que segons quins consums hi hagi, a més, és una malaltia bastant estesa per Europa, i clar, el vector de transmissió perfecte, quins són els animals que estan en llibertat. És cert que les granges intensives és difícil que entrin, però els animals estan en llibertat. Si a Mallorca hi hagués un problema d'aquests, tindríem problemes perquè hi ha molt extensiu, cosa que, per exemple, en el Principat de Catalunya no passa. La majoria de granges, o quasi 100% de granges, són intensives, el que li diuen són intensives i hi ha un programa de biovigilància molt gros, precisament per el que és la ramaderia intensiva.
Sí, sembla que estan funcionant aquest tipus de granges com des, perquè ara fent analítiques a granges properes no estan trobant casos aquí. També passa el que passa moltes vegades, que quan veiem que no té una conseqüència, és a dir, que en els humans no se transmet, com que baixar un pot la guàrdia, però sí que darrere hi ha que moltes granges se veuen destrossades quan hi ha afectació d'aquestes i molts de negocis que se veuen completament desmuntats.
Sí, no hi ha vacunes. De fet, ara mateix, el comerç en aquests 20 quilòmetres a la redona, aquesta gent no pot vendre els animals. Vull dir, si aquesta situació s'allargi durant un mesos, molts d'animals d'aquests hauran de quedar sense sacrificats, sense arribar al consum. I ja hi ha països que han prohibit la importació de productes d'Espanya. Mèxic, Gran Bretanya, n'he llegit qualcun més, per
sí,
tant...
Sí, que ens afecta directament, el manco, la preocupació, la prudència, els possibles intercanvis de comerç... Malament no hi ha alarma.
Clar, voldríem que, de fet, estan delitjats que ja han enviat Sume. I clar, Sume no hi van a donar aigua als porcells, van a xerrellets els porcs senglars. Per tant, voldríem que tingués èxit i se pogués controlar, que tant de bo no hi ha sortit de Collserola, perquè a Catalunya sí que hi ha una població de senglars molt important. De fet, és una de les platges que pateixen els pagesos, per tant, voldrien que anés bé i se pogués controlar aviat, perquè si no, les pèrdues econòmiques seran molt importants per ramaders.
Anant aquí a les Balears, casos que també, diguem-nos tu si mos hem de preocupar o no, perquè clar, sabem que ja des de principis de novembre les Balears, el govern ha reforçat, en aquest cas, les mesures de protecció davant la grip aviària, amb una situació que ja és crítica a Espanya, que aquí volen saber si ha arribat, aquí sembla que no, però almenys hi ha mesures pel que veiem, no?
Sí, torna a ser una malaltia que el vector són els animals salvatges. El govern balear ha dictaminat unes mesures i esperem que jo personalment ara mateix no sé si hi ha casos o no sé si hi viu que els sospita, suposo que si no s'ha dit és perquè no ho devia ser, i s'han pres mesures que de fet són molt complicades, perquè tornem una altra vegada i de fet a les Illes Balears una de les coses bones que tenim és que la ramaderia és extensiva moltes vegades, per tant, gelines que estan mollades com els de tanques. Vull dir, són reptes. No hauríem d'arribar en aquest sistema, o tant de bo tinguem solucions tècniques per no haver de prendre mesures d'aquestes, perquè si no, moltes vegades s'hauran de sacrificar els animals perquè no es podran tancar. Per tant, però bé, el govern ha pres mesures, suposo que aquesta sí que pot tenir zoonosis, és difícil que passin els humans, però a Xina havia passat qualque vegada. Esperem que no tinguin casos d'aquests a Europa i que no passin els humans.
Clar, i anem a una altra banda també, perquè llengua blava. Se declarava...
Molts de fronts oberts, de totes maneres.
Sí, sí, el fet era per setembre.
Llengua blava, pesta porcina...
Se declarava l'Illa de Mallorca zona afectada perquè és serotip 3 de llengua blava. Volem saber també què t'arriba, tu, Joan, com està la situació des de la Unió de Pagesos, perquè és setembre, com ha anat passant el temps fins ara?
Clar, jo ja ho he dit, que no sé si tornaré, perquè m'ha donat un començament de setmana espectacular.
No, és el que dèiem, tenim molt de fronts oberts i, clar, molts preocupen.
el tema de la llengua blava, varen parlar fa unes setmanes, se varen posar a tope el tema de la vacunació. Afortunadament, per això sí que hi ha vacunes, però han causat bastantes baixes. Val? Ara tenim la sort de que ha arribat el fred, i el fred, en aquest cas, el vector de transmissió de la llengua blava és un mosquit. Per tant, si el fred mata mosquits o evita que els mosquits volin, és una manera de suavitzar el tema mentre la vacunació, la campanya de vacunació segueix. La reflexió que hem de fer crec que és precisament aquesta. Tenim la globalització, té coses bones i també té dolentes, i sanitàriament ho vàrem veure en la Covid, en els animals també passa, i és un repte que tenim. I no a vegades, l'altre dia precisament parlàvem amb un pagès que em deia, no, és que l'escorxó de palma arriba amb ous de fora per sacrificar-los. Per tant, crec que seria bo, amb el passat aquesta tormenta, que mos seguim i que parlem tranquil·lament de com bioprotegim les illes, perquè si imagineu-vos que entre la pesta porcina, podria ser fatal.
Aquí una destrossa.
O els problemes ja han tingut les vaques a Catalunya. Que precisament eren bous que venien a sacrificar a l'escorxó de palma. Un bou d'aquests infectat podria transmetre a través d'un mosquit animals que hi hagi aquí. Per tant, és un debat que hem de tenir, perquè, a més, imagineu-vos que tenim problemes amb les vaques i mos afecta la cabanya ramadera autòctona, que feim els de matar totes.
T'he deixat un tema positiu per acabar.
És normal.
Joan.
Normal, no ho sé, però m'ho explicar, perquè volíem parlar, mos ha comentat en Joan, aquestes jornades que se van organitzar des del govern de turisme, enogastronomia i producte local, amb taules rodones, amb conferències inspiradores, amb tallers pràctics, activitat de networking. En Joan hi va participar, que és positiu que es creïn aquestes jornades.
Home, és una anàlisi de debat, també.
Sí, però ja vull veure les conclusions que en treuen, Joan, que espero que siguin positives o no tant. Anem.
Jo crec que, bueno, sí, és un tema positiu, però jo sabeu que tens la metge curta.
Home, sí, hem dit que era un tema per l'anàlisi i per al debat.
Intentaré fer bonda, que després ma mare m'escolti i no m'ha de renyar. Crec que té una part positiva, que és de tenir un debat, de parlar molt de sectors implicats, és a dir, restauració, productors, cuiners, en aquest cas, i tenen un paper molt important. Però és cert que hem de lamentar que la part de lo que és el networking, el B2B, les cites aquestes ràpides en format de negoci, el sector hoteler fa bomba de fum i desapareix, i els productors queden tots sols. I això és molt greu, perquè tenim un sector hoteler que és molt fort, és probablement el lobby més poderós que té les Illes Balears, i passa l'impediment del sector més dèbil, que és el sector primari, i passa l'impediment, ho sabem, perquè des d'ara, o sempre seguit, pressions contra la llei que els obliga a consumir un 3%, quan passen coses d'aquestes. Ja mos va passar fa 2 anys a Suïp, varen fer una trobada en la Federació Hotelera, la part inspiradora va funcionar molt bé, l'inspiració sempre funciona molt bé, però a l'hora de parlar de negocis, desapareixen. L'any passat, estilivat d'això, les patronals agràries, els sindicats agràries, varen muntar juntament amb Mallorca Rural una trobada a Campos, que va ser un èxit, perquè l'Ajuntament de Campos se va portar molt bé, Mallorca Rural va funcionar com un rellotge suís, i varen fer una trobada entre productors i agroturismes, botilles, restaurants, aquesta sí que va funcionar molt bé.
Clar que això és diferent. És a dir, jo veig que si voltant Mallorca veig que hi ha una connexió model més d'agroturisme, però hotel que tenim nosaltres aquesta imatge no hi ha la connexió ara mateix.
En això anava. Per tant, nosaltres com a productors tenim les forces que tenim, i avui de matí parlava amb una persona d'una altra entitat, i és molt greu, però hem de començar a passar de tot a l'és. Nosaltres ja hem fet tot el que havíem de fer, hem fet tota la pedagogia que havíem de fer. Mosqueda s'havia legal. Hi ha una llei que els obliga i ells no estan complint. I el Consell de Mallorca en aquest cas falla estrepitosament perquè no fa les inspeccions que toca. Nosaltres no volem mal a ningú, però volem que compleixin les seves obligacions. Nosaltres, a nivell de promoció, ens centrarem en un potencial client que ens estima més i que ens valora més, però el que lamentem socialment és que les Illes Balears tinguin un sector hoteler que dona gestió al sector primari. El sector primari gestiona el paisatge. El sector hoteler viu de que vengin més de 20 milions de persones cada any. No ens podem pensar que un arxipèlag sobresaturat, si no té una gestió de l'espai rural, de rústic, ho pugui dur. Per tant, fil de l'agulla, els ho vaig dir, els ho vaig dir 6 jornades. La responsabilitat social corporativa dels hotels no pot ser que llasti més dos bes en el capítol 1, és a dir, en les nòmines, que comprar un producte local. Perquè comprar un producte local també és responsabilitat social corporativa. Per tant, fil de l'agulla.
Queda amb nosaltres al manco un minut per fer una altra reivindicació, que també estiràs d'acord perquè té a veure amb el preu de l'habitatge. Hem tingut constància de novetats. En aquest cas, del preu de l'habitatge de segona mà a les Balears, que ha pujat un 0,2% en la variació mensual i un 14,8% en la variació interanual.
Això vol dir que, comparant-ho fa un any, la pujada, com dèiem, és de quasi un 15% del preu de l'habitatge en segona mà. Aquí, de mar de Déu, una reivindicació, si hi ha res per reivindicar o per assolir, perquè veiem que el panorama és complicat, perquè ens hem de situar. El preu mitjà dels habitatges, a les Balears, oferts, el mes de novembre, són, en aquest cas, de 5.200 euros per metre quadrat. Això, si fem un càlcul d'un habitatge de mitjana d'uns 80 metres quadrats, es dona que ara mateix el valor mitjà d'un habitatge a les Balears és de 416.000 euros. Aquesta és la mitjana, aquest és el panorama.
Per municipis, el preu mitjà de segona mà puja a 16 dels 17 municipis en variació interanual analitzats per aquest portal, Fotocasa. A 7 dels municipis puja el valor interanual per sobre del 20%. Inca, Manacor, Campos, Sant Josep de sa Talaia, Son Cervera, Ciutadella de Menorca. I d'altra banda, la ciutat amb el descens interanual més gran és Alcúdia, que aquí sí que davallaria un 1,6%.
I trobant també que el preu per metre quadrat el mes de novembre, les ciutats amb un preu superior als 6.000 euros per metre quadrat són Santa Eulària del Riu, Eivissa, Sant Josep de sa Talaia, Andratx, Campos i Calvià.
Males notícies respecte a aquesta pujada de preu. També ho publico Idealista, perquè ara parlàvem d'un dels portals més coneguts, Fotocasa, però també l'Idealista analitza aquestes xifres, però des d'una altra perspectiva, i assegura que aquí, a Balears, augmenta un 9,1% en comparació amb novembre de l'any 2024. O sigui que amb aquestes xifres de pujada del lloguer arribem a les 10:45, seran xifres que segur analitzarem també la nostra tertúlia cada dia, la nostra tertúlia d'actualitat. Joan Gaià, com sempre, un gust tenir-te amb nosaltres, que tinguis molt bona setmana.
Igualment, gràcies. Joan.
Uns consells i tot d'una parlam amb la nostra companya Fanny Pons a la seva secció Viure Millor, i així menys hi poden començar la setmana amb millor peu.
IB3 Ràdio és història.
Aquest Nadal tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb mel·la mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons. Que són bones de collons.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en el temps present.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé sa parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i Betres Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Que
guapo. I no van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè ho t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. El dia, amb Marta Grau.
Per acabar aquests darrers minutets d'aquesta segona hora de programa, què vos sembla si decidim viure un poc millor? I per això, sempre la recepta és la companyia de la nostra col·laboradora Fanny Pons. Mejor era cuando...
volen viure mejor, com canten los brincos. I si la setmana passada vos parlàvem de l'especietat del iogurt, avui volen parlar-vos d'un cosí germà, el kefir. El kefir és digestiu, regula el trànsit intestinal i pot ajudar en processos d'estrenyiment i en processos diarreics, que ja sé que és un tema que nosaltres el duim pescat dels dits, perquè és un probiòtic excel·lent que aporta flora digestiva. I no només en aquest programa, sinó estic per dir-vos que arreu de les Balears, qui millor controla la flora digestiva d'aquest arxipèlag és la nostra estimada Fanny Pons, que ja tenim aquí en aquest estudi. Fanny, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Com duts la flora avui?
Avui la flora la duc per remoguda. La mera equilibrada.
Kèfir, per regular aquestes coses. Per començar, què és el kèfir? És un tipus de iogurt o només s'hi assembla? Perquè, clar, quan mos ho menjam d'aquesta textura, que si te posen una cosa de vora l'altra, potser no la distingim, però no és el mateix.
No és el mateix. A més, la setmana passada, que xerraven de iogurt, varen dir que era una llet fermentada, però que no totes les llets fermentades eren iogurt, i aquí mos no trobam una. El kèfir és una llet fermentada, però la setmana passada, si recordeu, deien que perquè fos iogurt, a nivell normatiu, només podria dur dues famílies de bactèries, no? Que eren els Lactobacillus bulgaricus i l'Streptococcus thermophilus. En el cas del kèfir, a part d'aquestes dues, si els adu, du altres bactèries, bifidobactèries, i també du llevats. I en el cas del kèfir se fa una doble fermentació, una fermentació làctica i una fermentació alcohòlica. Val? El funcionament, que faríem igualment una llet pasteuritzada, que podria ser llet de vaca habitualment, però podria ser de cabra, d'ovella, inclús batut de soja. També podria ser de soja, el kèfir. I a partir d'aquí, lògicament, la soja no té lactosa, però les altres llets sí que en tenen, i el que farien aquestes colònies, aquests grànuls de kèfir, simplement són grups de colònies o de llevats que afegim a la llet, fan la feina d'anar digerint la lactosa i convertir-la en àcid làctic. I també se desprenen d'aquesta fermentació, diòxid de carboni i també un poquet d'alcohol, en quantitats petites, però també un poquet d'alcohol. I poden dir que aquesta llet, perdona, fermentada més antiga que existeix,
El kèfir és allò més antic del que tenim documentació. Sí. Clar, tu dius que desprenen alcohol, podem enguetar-nos de kèfir, és a dir, si jo en un moment determinat, jo que no bec alcohol, prengués dos tassonets de kèfir, podria notar aquest entabanament o haurien de ser quantitats industrials?
De lo llarga que sigui la fermentació. La fermentació del kèfir sol ser entre 10 hores mínim i 24 hores. Però normalment l'alcohol que se desprèn està enxerrant d'un 0,05%. I lo més que poden trobar és un 0,5 o un 0,7%. Vull dir, la quantitat d'alcohol que poden trobar després de la fermentació és mínima. El que passa que sí que s'ha d'advertir de queos i sobretot els kèfirs comercials no solen tenir pràcticament gent de gas i gens d'alcohol. També hem de dir que en aquesta fermentació hi ha com un desprendiment de gas en forma de bimbolletes, i per això en el kèfir també se'l coneix com a xampany del lactis.
Oh, que curiós.
I
no agrada a tothom, per cert,
No agrada a tothom.
No sé si vosaltres vos agrada.
A mi aquestes bimbolles són allò que me fa mania. Perquè sempre...
Sembla que s'ha passat.
Perquè sempre me pens exactament que està agra.
No, doncs teòricament no ha d'estar agra, ha d'estar més àcid, perquè se la torna, se converteix en bacilàctic.
Sí, però la textura aquesta, quan entra, allò que diuen els professionals, quan entra en boca, a mi aquesta bimbolla a la llet se me fa estranya i me fa poreta.
Hi ha una manera que és més fàcil aprendre-ho, que és afegir un poc d'aigua, que és com ho prenen, per exemple, a diferents llocs del nord d'Àfrica, un poquet de llimona, i és més una beguda, no?
Sí, és més una beguda làctica que no un producte com amb una textura, o sigui, és que fires més líquid si ho comparam amb la textura d'un iogurt.
Clar, però quin beneficis té el kèfir? Ho dic perquè a lo millor nosaltres tenim allà dins la gelera aquesta colònia de bacteris que està fent feina tot el dia dins la nostra gelerona, que ens aporta?
Mira, a nivell nutritiu mos aportarà proteïna d'alt valor biològic, és una proteïna completa.
Proteïna bona.
Sí, proteïna bona. Per altra part, bona font de calci, que tots sabem que és un mineral importantíssim per lo que són els ossos, les dents i demés, i altres funcions que té dins l'organisme. Per altra banda, bona font de vitamines A i vitamina D. Tant una com l'altra, importantíssim acceder, tornant a repetir, per ajudar-nos a fitxar calci i la vitamina A per evitar sequedat de pell i mucoses, reforça el sistema immunològic i de més. També és una bona font, com tu has dit, de probiòtics. Però hem d'anar alerta, perquè les persones que puguin tenir l'estómac un poquet delicat, el que tu deies, el comportament del kefir, en funció de les hores de fermentació, si tens l'estómac un poquet delicat, te podria provocar un episodi de diarrea o te podria provocar un episodi d'estrenyiment. Però aquí ja estem xerrant no de població en general, sinó població que pugui tenir l'estómac un poquet
perquè
delicat.
Perquè segons veure si se macera 24 hores actua com a laxant i si se macera 48 com a estringent.
Efectivament.
En so que firen d'anar alerta en funció d'allò que vulguin regular.
Totalment.
Perquè tu imagina't que vas fluix i el maceres quan no toca i ja és que t'amós. És a dir, és que acabes drenada tota tu per culpa d'un kèfir, diguéssim, macerat.
Amb intenció de voler fer les coses bé, te'n pot dur un petit...
Nau alerta. Jo sempre per Balears. Nau alerta en so kèfir. Controlau les maceracions.
Altres coses que se li han descobert amb estudis bastant recents de l'any 2015 és que també té propietats antioxidants, propietats antiinflamatòries i també se'l considera un reforçador o potenciador del sistema immunològic. D'aquí que molta de gent l'hagi acoït i faci que formi part de la seva alimentació habitual. Però precisament per aquest reforçament que fa el kèfir del sistema immunològic, hi hauria també un altre sector poblacional que hauria de consultar antes de consumir-lo, que serien les persones que estan tractades amb medicaments que se diuen immunosupressors, que serien persones que estan amb aquest tractament farmacològic després d'un trasplant, per exemple. El que interessa és que el sistema immunològic no funcioni molt potent després d'un trasplant, precisament perquè no hi ha un rebuig d'aquest òrgan trasplantat. Hi ha altres persones que puguin tenir malalties autoimmunes, com pugui ser una malaltia de Crohn, una colitis ulcerosa, un lupus, una artritis reumatoide, perquè en aquests casos el sistema immunològic ja funciona d'una manera molt activa. I el que fa aquesta activitat és que el teu propi sistema immunològic ataca els teus teixits que estan sans. Per tant, en aquests casos no interessa afegir un producte que pugui estimular més el teu propi sistema immunològic, i en els casos que nosaltres estem prenent un fàrmac precisament per això, perquè mos disminueix que un poquet l'activitat i no hi ha problemes de rebuig, pues serien casos allà on sí que seria convenient fer la consulta. És un bon producte, però se tindria que tenir un poquet aquesta precaució.
Però per grups específics. Per tant, autoimmunes i immunodeprimits alerten so kèfir i llavors, sobretot, alerten sa maceració. 24 hores seria com a laxant, 48 hores seria com a astringent. Que no volem,
se
no volem
pot fer de manera casolana, però han de dir que sempre és molt millor que el kèfir comercial, en aquest cas, dona exactament més seguretat. Perquè si no, que a nostre sí que han de prendre una sèrie de mesures de seguretat alimentària, perquè és fàcil de contaminar-se. Ara
sí, però hi ha molta de gent que li agrada fer-se el seu kèfir
sí,
i tenen, el tenen dins la gelera i ho tenen allà que fermenta. Per cert, nin petits, infants, poden prendre kèfir?
Sí.
Com vendria que en prenguessin? No sé.
Anem a veure. En els infants, la discussió vendria un poquet perquè percentatge d'alcohol que hi ha gent que pensa que pot quedar, queda una quantitat tan ínfima, i sobretot, torno a repetir, els comercials o els industrials no queda pràcticament ni gas ni queda alcohol. També és vera que hi ha un kèfir que no ve de la llet, és el kèfir d'aigua, que el que se fa és una solució aquosa d'aigua i sucre, i aquí és allà on nosaltres hi ficaríem els grànuls de kèfir i mos quedaria com si fos una espècie de beguda gaseosa refrescant, com si fos una kombucha. I aquí sí que li podríem afegir un poquet de fruita i milloraríem un poquet el gust. Però sí que és cert que els kèfirs comercials que venen amb fruites han d'anar alerta, perquè moltes vegades la quantitat de sucre afegit que duen és important, estem xerrant de més o manco 12 grans de sucre per 100 grans de kèfir.
De totes maneres, Fanny, jo no sé si tu ets part d'aquest 1% de gent que li agrada el kombucha, ara que feies aquesta similitud.
T'he de ser molt sincera, no.
Clar, i el kèfir en els infants també... Jo, crec
jo
que
no som molt kombuchera, la veritat.
No.
No. És veritat que són sabors que tampoc són... Són, malament són saludables, però no són molt populars.
I, a més, a mi, aquest gas de socombutxa, sincerament, no me cau gaire bé a nivell gàstric.
Clar, que hem d'anar alerta en tot, en socombutxa, en coquefira...
No estic xerrant de res perillós. El que passa que són petites cosetes que ja que estem aquí en tertúlia...
Si tu no hi has estat acostumada, no te cau bé, pot ser la diferència entre que siguis un globus Zeppelin o no. La diferència és una kombucha. Que tu acabis sent el foc d'artifici d'un sopar o no, depèn de si el llomillo te l'has menjat en kombucha, bevent o no. Per tant, no m'alerta. Has dit que alerta en la fruita, en els kèfirs, sobretot per la quantitat de suc.
En els kèfirs comercials que duen fruita afegida. Sempre, i ho tornant a repetir, com deia la setmana passada, en sos iogurts, el més important és llegir els etiquetatges. El seu és que duguin llet pasteuritzada i ferments làctics. Això seria, com manco ingredients duguin aquests productes, més saludables seran.
Saps de qui mai hem de llegir l'etiqueta? Perquè tot allò que ofereixen cada dia a les hores de programa és producte 100% de primera qualitat.
I local.
I local, i de proximitat, perquè són de casa nostra. Els companys de Saranam, en Rosa de Lima, amb en Pere i na Magdalena, que cada ara, quan ens agafen el relleu, vos ofereixen el kèfir de la tele, que és digestiu i s'aprofita tot.
Bon,
i
Pons, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La part televisada agafen el relleu els companys de l'Aranam. Nosaltres seguim aquí a la ràdio.